was in a hot
Benny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. I avui tenim un menú molt interessant, moltes cosetes, moltes xafarderies de Hollywood, per exemple, que ens presenta la nostra encarregada de xafarderies i productora del programa, Marta Sanz, la dona més ocupada i atrafegada del Ningú no és perfecte. Què tal?
Exactament, molt bé.
Què ens dus avui?
Doncs avui porto moltes notícies que hauré de destriar perquè totes no hi cabran i Demi Moore ha sortit de rehabilitació.
Acompanyada d'Aston o no?
És el que han reconnectat, però jo no crec que hi tornin, eh? Suposo que com a amic...
Parlarem d'això i d'altres coses a la secció de xafarderies. També tenim en Jacint Casademont, l'home calent, o bé, de les notícies calentes. Què tal, Jacint?
Bé, calent.
Calent també. Què ens dus avui tu?
La notícia que he portat. Com fa que estic al programa?
Ja fa anys.
Doncs des del primer dia, sí? Durant tots aquests anys.
Tarantino?
No, millor.
Millor?
O sigui, la notícia que canviarà el cinema.
James Cameron...
Només pot dir una pista. Dos L's.
Ai, pensarem. Pensarem.
Lindsay Lohan. Guaita, quina coordinació, no?
Però què passa amb Lindsay Lohan?
És la teva ment que l'entorienta, més les nostres habilitats pensatives, ens ha aparegut que...
Lindsay Lohan. Vestida, despullada, no sabem com ens ha aparegut.
Mean Girls 2.
De
Vuelta a l'Instituto.
Ara en bon matí, què tal, com estem?
Molt bé.
Què ens portes avui a la secció de còmics?
Portem còmics per valorats en 2 milions de dòlars. Portem canvis a la línia Ultimate i portem un personatge que em fa molta gràcia saber que torna, que és Gon.
Gon.
No sé si us en recordeu de Gon.
No, jo no.
És aquell dinosaure minúscul, estil manga, que era un manga on no hi havia diàleg ni res. Era una cosa bastant estranya.
I molt salvatge.
Sí, molt salvatge i molt bèstia. Fa 10 anys que no es publica res d'aquest personatge, doncs sembla que ara torna.
Doncs, a mi fa certa gràcia. Parlarem després de Gon. Primer recordar que tenim una pàgina web on us podeu descarregar el programa cada setmana, que és el www.grn.es/ningunoes, o també tenim una pàgina de Facebook i un Twitter que també setmanalment us podeu descarregar els programes, els pengem els dijous, cliqueu Ningú no és perfecte amb accents tant a Facebook com a Twitter i allà us podeu fer amics del Ningú o us podeu fer seguidors si ho feu a través del Twitter. Recordar també la pregunta del concurs dels companys de Panini Còmics, que fem, com sempre, a final de mes un sorteig d'un lot ben guapo de Panini Còmics, que per cert, la setmana que ve, espero que ara sí, ens acompanyarà l'Alejandro Martínez Viturtea, l'editor de Panini Comics, que ens parlarà de moltes coses que pensen editar davant de Marvel, i parlarem, òbviament, de la pel·lícula de Los Vengadores, que s'estrena el mes que ve, ja!
Ai, quins nervis, que no puc, escolti.
Queda poc.
Home, estarà molt bé.
Josh Whedon, puta merda.
Calla!
No té ni idea de res.
No té ni idea, aquest home.
Ni idea.
Sèrie que ha tocat, sèrie que l'han tingut que treure a la parrilla.
Però què dius? Apa.
Sí.
Sí, Buffy, què? Quants anys va durar?
Era la idea que ell tenia de fer Buffy?
No. La teva teoria s'acaba d'anar a la merda ara
no.
mateix.
En fi, Serenity, en Caprica...
Calla! Caprica? Caprica no és d'ell.
No era d'en Joss Whedon.
Mira, ja està. Molt bé, Marta. Bravo! Bravo! Així mateix, així. Fora micro. Bé, el que estàvem dient. La pregunta del concurs de Panini. Fins al 27 de març heu de contestar la següent pregunta. En quina sèrie narrava les aventures de la tripulació del Serenity el director de The Avengers, Los Vengadores? heu d'enviar-nos la resposta al ningunoes@hotmail.com, el vostre nom i cognoms i població des d'on ens escolteu. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en tenim a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, i comencem ja directes amb el cine.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Dejad que los aplasten. Lo mataste de un golpe. Cuando te vi, empecé a creer que este mundo podría ver algo nuevo.
Tú eres John Carter de la Tierra.
Sí, señora.
Ell és John Carter de la Tierra i nosaltres som els del Ningú no és perfecte, també de la Tierra. John Carter, pel·lícula dirigida per Andrew Stanton amb Taylor Kitsch, Bryan Cranston, Cillian Hinds, Mark Strong, William Dafoe i Polly Walker. Que dius bé, a banda de l'actor principal, la resta són actors de chapeau. Brad Bird, director de Los Increíbles de Pixar, debutava en la direcció d'imatge real en Missió Impossible Protocolo Fantasma, amb uns resultats excel·lents. Ara li toca el seu company, Andrew Stanton, director de Buscando a Nemo i Wall-E, que debuta amb John Carter, basada en la novel·la Una princesa de Mart, publicada el 1917 i escrita per Edgar Rice Burroughs, més conegut per ser el creador de Tarzan. El seu èxit va fer que l'autor dediqués un total de 10 novel·les a narrar les aventures de John Carter. Personalitats com George Lucas, James Cameron, Carl Sagan o Ray Bradbury han confessat en alguna ocasió haver-se inspirat en el personatge creat per Burroughs per desenvolupar els mons de les seves novel·les o pel·lícules. La història. John Carter és un veterà de la Guerra Civil nord-americana de finals del segle XIX que viatja inexplicablement al planeta Mart, on es veurà involucrat en un conflicte de proporcions èpiques entre els habitants del planeta. Els habitants de Mart quedaran captivats pels aparents poders de Carter. Com que a Mart no hi ha gravetat, aquest pot saltar a llargues distàncies. De poders, res, però vaja. En un món al límit del col·lapse, Carter redescobrirà la seva humanitat al comprendre que la supervivència del seu poble i la de Barsoom, el nom amb què els habitants de Mart es refereixen per anomenar el seu planeta, està en les seves mans. Stanton sempre s'havia mostrat interessat en adaptar John Carter al cinema. El director confessa haver-lo descobert quan tenia 10 anys i va quedar fascinat davant la idea d'un home trobant-se a si mateix envoltat per criatures increïbles en un món estrany. Stanton no canvia d'empresa. John Carter està produïda per Disney, que, al igual que Alicia en el País de les Meravelles de l'any passat, és estrena mundial. El problema de John Carter radica en el seu elevat cost, que, malgrat no fer-se públic, es calcula que ronda els 250 milions de dòlars més despeses publicitàries que el podien fer aproximar els 400. La quantitat que ha de recaptar per obtenir beneficis és astronòmica. El mateix director afirma que perquè es faci una segona part han d'arribar als 700 milions de dòlars.
Molt bé, molta sort.
Sí, això, que tingui molta sort. Aquest sobrecost ha estat a causa de que el rodatge es va estendre més de lo previst i es van haver de rodar escenes addicionals.
Fot una mala pinta.
Jo mantinc de moment, no obro la boca i ja veurem.
Molt bé, jo també apunto a mala pinta,
Stevie, ¿sigues soltero?
Estoy casado con la campaña.
Buena respuesta.
Tú eres el gran hombre del campus, yo soy una humilde becaria.
¿A qué hora entras mañana?
A las 9.
¿Creía que fui sutil?
No, fuiste muy directo.
No sabes hacer el nudo de la corbata.
Si gana tu chico, te darán trabajo en la Casa Blanca.
Yo llevo 11 años casado. Lo que significa que cuando no estamos de acuerdo, ella gana.
Trabajas para el hombre equivocado. Trabaja para nosotros.
El día de hoy marca el comienzo de la lucha entre dos ideales.
¿Quién te llama a las 2:30 de la mañana?
No lo sé.
¿Ahora verás?
Dámelo.
No,
Steven, no tiene gracia. Cuelga el teléfono.
Diga.
Tengo un problema.
El próximo presidente de los Estados Unidos de América, el gobernador Mike...
Una pel·lícula que va com un anell al dit. Aquesta setmana hem tingut el Super Dimarts i que res millor que estrenar Los Idus de Marzo de George Clooney amb Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti i Marisa Tomei, un repartiment d'actors també molt bo. El títol del film fa referència al dia que va ser assassinat Juli César, precisament sobre la política i la traïció. És del que parla aquesta pel·lícula dirigida, escrita i protagonitzada per George Clooney, que li va suposar una nominació a l'Òscar al millor guió. Aquesta és la quarta pel·lícula dirigida per Clooney. Los Idus de Marzo es basa en una obra teatral estrenada a Broadway el 2008 que es va inspirar en la campanya presidencial del demòcrata Howard Dean per aconseguir la candidatura del partit. Dean va ser derrotat pel també demòcrata John Kerry. La pel·lícula gira al voltant de Stephen Meyers, el cap de campanya de Mike Morris, governador de Pennsylvania, i candidat demòcrata per ser el proper president dels Estats Units. Meyers es reuneix amb el candidat republicà i amb el seu cap de campanya, que li ofereixen incorporar-se en el seu equip. Aquesta reunió, que en teoria havia de romandre en secret, se'ls escaparà de les mans i els protagonistes, que l'espectador creia que eren d'una determinada manera, demostraran no ser-ho. Los Idus de Marzo es concentra en la part oculta de les campanyes, les punyalades per l'esquena, concretament. Els diàlegs són un dels elements claus de la pel·lícula. Clooney ha pensat el film per un públic adult i intel·ligent. Només va costar 12,5 milions de dòlars, imagineu-vos el contrast amb John Carter, i n'ha recaptat ja 70 a tot el món.
Però aquesta serà un peliculón. Mm-hmm. Jo tinc moltes ganes de veure-la.
Fa bona pinta. I aquesta probablement no ho serà un pel·lícula. Esto es la guerra de McGee amb Reese Witherspoon, Chris Pine i Tom Hardy, del director de Los Ángeles de Charlie, Los Ángeles de Charlie al límite i Terminator Salvation, arriba la que ja s'ha confirmat com la pitjor pel·lícula de McGee. Que les anteriors ja eren prou dolentes. Tranquils, aquesta la supera. Protagonitzada per una estrella a la baixa, Witherspoon, i dues en alça, Hardy, que farà de Bane, el Caballero Oscuro, la Leyenda Renace, i Pine, el Kirk a Star Trek, tots dos a la recerca d'un xec. Autodefinida com una comèdia romàntica d'acció, ens explica la història de dos agents de la CIA que sempre han estat els millors amics. Circumstàncies de la vida els porten a enamorar-se de la mateixa dona. Quan siguin conscients d'això, utilitzaran les seves tècniques i tàctiques d'espionatge per sabotejar la relació de l'altre. La crítica nord-americana s'ha posat les botes i l'ha destrossada, com probablement es mereixi, i vist el tràiler, realment a mi em van venir arcades. Introducing Mr. Shami and Bob Sinclair. Yo, Colonel Guillermo, Unipad Gangsta. I acabem amb les darreres dues estrenes, Intocable, de Olivier Nakache i Eric Toedano, amb François Cluzet.
Com?
I Omar Sy.
Erecto?
Eric Toedano. Basada en una història real, ha estat un fenomen social i de taquilla a França. Un ric aristòcrata es queda paralític després d'un accident amb parapent, perquè el cuidin contracta un jove negre que acaba de sortir de la presó perquè busca algú que el tracti amb franquesa i no amb pena. El xoc cultural inicial donarà lloc a una amistat única. I acabem amb Dictado, d'Antonio Chavarrías, amb Juan Diego Botto i Bárbara Leni. Una parella acull a la filla d'un amic que s'acaba de suïcidar. Ella treballa perquè la nena recuperi les ganes de viure, però per ell la nena li desperta pors d'un passat que vol enterrar. I anem per les notícies, com sempre, ben calentos. Jacint Casademont, què tal?
Bé. Tinc bastanta teca, o sigui que aniré bastant al gra. Començo. Tenim confirmada tercera entrega de Viaje al Centro de la Tierra. No sé si era necessària.
Por qué?
Perquè ha tingut èxit la segona part, encara que sembli mentida.
Algú hi ha anat aquí?
No, però va coincidir que jo estava al cine i va ser impressionant la gentada que hi anava.
Molts de nens i...
Bueno, clar, pensem que una pel·lícula infantil és sempre anem més pare, o sigui, són dos entrades per cada.
Sí, sí.
Clar,
surten reptils gegants i...
Bé, repetir el director, s'estrenarà el 2014 i repeteixen els guionistes que adaptaran alguna altra obra de Verne. Bueno, adaptaran.
Ja, ja.
Saps què vull dir, no?
Sí, agafaran la portada i diran, mira, aquí hi ha un bitxo gegant, doncs aquest també el fem servir.
Després, Salt 2, la pel·lícula d'acció d'Angelina Jolie, la productora li ha ofert fer la segona part, l'actriu ha demanat el guió, se l'ha llegit i no l'ha convençut gens. Ha demanat no sé quants canvis, li han tornat el guió, el guionista, perquè la refaci tota.
Uh-huh.
O sigui, fins que no canvi el xec, no la farà.
Clar, clar, clar.
Després, Robocop, s'ha confirmat que tira endavant el projecte i tenim l'actor que serà l'Alex Murphy, que serà en Joel Kinnaman.
Uh-huh. És el protagonista de The Killing. Uh-huh.
Això, Killing. The Killing. Avui estic amb els noms espès, eh?
Sí, sí.
Ah, pel·lícula bona, ara ens toca Hèrcules.
Què?
Protagonista, Dwayne Johnson La Roca.
Ah, és això, ho afirmes?
Sí, 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 han firmat tots els que diré. Hèrcules, Dwayne Johnson La Roca. Director, Brett Ratner.
Mare de Déu.
Adaptació a una novel·la gràfica que fa que Hèrcules sigui el líder d'una espècie de Siete Magníficos. Sí, són mercenaris mitològics lluitant.
Estic en estat de xoc, eh?
Brillant.
Estic en estat de xoc.
Pot ser una barrabassada tan gran que pot molar tant.
No, no, de molar no. Brett Ratner encara ha de fer alguna cosa que moli en aquesta vida.
Hora punta la trilogia, és sagrada.
Sí, sí.
Me la miro cada cap de setmana.
Molt bé. Sagrada per...
La hora punta et mires cada cap de setmana.
Sí, aquesta, la punta d'una altra cosa. Vinga, va.
Muppets 2, tenim grans notícies, no repetirà el senyor Jason Segel, que li tinc molta mania, pobre.
Per què?
Perquè és molt llardós.
Però què dius?
Té la pinta de llardós.
Bé, no diré res, eh? No diré res.
No m'agrada. Bé, repetirà això sí el coguionista i director de l'anterior.
Tu hauries d'anar a la perruqueria.
És que els nostres oients no ho saben, però en Jacint fa una pinta...
De deixat,
homeless?
Deixat,
homeless.
Però mai llardós. Això tingueu-ho clar. Es pot ser deixat, però
pues
llardós...
Si sigui les dutxa, tio, però, si...
però no ho sembla. És com Mickey Rourke, que sembla rebossat encara que no vulgui.
Això sí, sembla rebossat, és la paraula.
Bé, doncs això repetirà el mateix aquí, però ell diu que no vol repetir perquè li ha costat 5 anys de la seva vida tirar endavant el reboot.
Que vol fer coses noves.
Després em salto la notícia que ho petarà tot i salto Venom, que Sony es planteja fer l'spin-off una altra vegada del personatge que surt a Spider-Man i tantegen en Josh Trank, que és el director de Chronicle.
Sí, sí. Jo després de veure Chronicle el que vaig pensar, el primer que vaig pensar és a veure qui serà el primer que contracta aquest tio per fer una pel·li de superherois. Perquè és que entén tan bé el concepte de superheroi, de bo i de dolent, o sigui... El capta i el transmet tan bé.
Però Venom és molta ciència-ficció molt exagerada.
Però pots fer 50.000 coses, te pots inventar, en fi.
Jo veig molt complicada una adaptació amb Venom de protagonista.
Sí, jo també, però...
És que abans el veig en aquest tio dirigint el Motorista Fantasma 3, eh?
Oh!
Això és estrany, no. No, no.
Ja m'ho sabràs dir.
De Daredevil?
No, home, perquè no agafaries una franquícia realment lamentable com... Bueno, després de veure Motorista Fantasma 2, jo us he dit que la U és una obra mestra.
La U és molt
curiosa. Jo no entenc...
Una obra mestra.
No entenc què hi vas a fer.
No, ma feina...
Perquè està comprat per Marvel, ja t'ho dic jo.
Jo tinc una feina de crític, tinc que veure aquestes coses.
No, però per què no vas a veure pel·lis espanyoles? Si ets tan crític.
Toma!
No tinc...
Per què no vas a veure pel·lis semblant si ets tan crític?
En veig algunes d'espanyoles.
Toma!
Sí que en veig.
Diranís?
Diranís no és el tema.
Hi ha molt de cinema aquí, eh? Escolti.
Per què les va veure l'Aram? Si les va veure l'Aram, per què les tinc que anar a veure jo?
Això també és veritat, però...
Per mirar punts de vista diferents.
Te n'adones que...
No, sí, el meu punt de vista estaria clar.
Anant a veure el Motorista Fantasma 2 fas que les grans companyies de Hollywood segueixin interessades en fer pel·lícules com aquesta. Perquè la gent les va veure. Si ningú les anés a veure,
no
les farien.
Jo faig la crítica, dic que és un trunyo, la gent ho sap i, per tant...
Però no et faran cas, perquè no vas a mirar pel·lícules iranis. Fan cas a la gent que mira pel·lícules iranis.
Exacte. Vaig un líder d'opinió.
Sí. Deixeu-vos de tonteries. La pel·lícula que han d'anar a veure els espectadors pròximament serà una producció que protagonitza Lindsay Lohan.
Ho sabíem.
M'estic emocionant. No en sabem el títol ni l'argument, només el gènere.
Porno?
No.
No, home, no, l'Inside Lohan no...
Un thriller sexual a l'estil Instinto Básico.
Porno. Soft porn, però porno.
Si no tenen guionista, jo m'ofereixo des d'aquí.
Però, bueno, ja veurem fins a
quin punt. I faig l'storyboard, de pas.
Ja, ja.
No costa res. En sèrio. I hem anat tot l'equip del programa amb junts. Kleenex, crema de mans
i palomites. No, no tenim prou mans.
Fem una crida per Facebook a tots.
Podríem fer una quedada al programa.
Seguidors. Sí, sí, per anar a veure,
per anar a veure això.
Sí, 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 sí.
A veure, ara, si féssim la crida per veure una pel·li iraní, no ens enganyem, no vindria ningú.
No vindria
no
ningú.
Té les mateixes tetes, si són amb la guinegra i d'ana.
Molt bé, ja sé, alguna cosa més?
No, no, que estic ja nerviós.
Que sí, no sabem res d'aquesta pel·li.
Res previst, thriller sexual, Lindsay Lohan. I aquí m'hi apunto jo, aquí, vamos, aquí, és notícia de l'any.
A fer d'extra, clar que sí.
Oh!
Ho has d'intentar, és la teva oportunitat.
És el meu moment, Ignasi, t'he de deixar. He de deixar el programa.
Molt bé, per fer d'extra. Si és per això, ho entenem. Vinga, canviem de tema i anem a parlar del que hem vist aquesta setmana. I això és la banda sonora de Chronicle, la primera pel·lícula en què encetem la tertúlia d'avui. Sorprenent, la veritat és que sí. Un debutant, Josh Trank, que ha fet una pel·lícula rodada a l'estil monstruoso, però... ostres, molt bé. Perquè, a més, no només combina les gravacions que fan els protagonistes, sinó que també utilitza gravacions de cadenes de televisió o gravacions que fa altres persones a través de pàgines web. I no us penseu que és el protagonista la càmera en mà. No, no, com que aquesta gent té poders, amb la telequinesis, són capaços de fer que la càmera rodi com si a darrere hi hagués un director. Per tant, no us penseu que us marejareu amb els moviments de càmera. No, 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 o sigui... fa un ús molt, molt intel·ligent de la càmera en mà i està molt bé. I el que sorprèn, bé, una pel·lícula de superherois amb una temàtica absolutament clàssica, és a dir, t'explica, és com, vaja, com si t'expliquessin l'origen de l'enemistat entre Lex Luthor i Superman o entre Xavier i Magneto. Exactament, aquí tenim dos protagonistes, en principi amics, que el fet d'obtenir uns poders, un és el bo, l'altre és el dolent, i aquesta lluita entre bé i el mal, que sempre és un clàssic dels superherois, però plantejat i explicat d'una manera que no havíem vist mai. Sobretot amb un realisme absolut que ostres, tu creus? O sigui, el moment en què els protagonistes aprenen a volar, aquell moment que estan en el cel, és al·lucinant. És al·lucinant perquè és que tu creus? Està tan... sí, el realisme que té és brutal. És, per primera vegada, és una pel·li de superherois que dius que tu podries creure el que estan vivint els protagonistes. Marta, a veure, tu també l'has vist? Aquí la meva opinió.
Jo no sé si arribaria a creure'm que una persona està volant, eh? Però bé, el que passa és que els actors també ajuden i ho fan amb molta naturalitat.
El bo és que el que dius ara, els actors que són desconeguts, que no els hem vist mai enlloc, i augmenta aquesta dosi de realisme.
Sí, són nanos... home, hi ha algun que té problemes greus i és com si en responguessin a la pregunta per què el dolent és dolent i el bo és el bo. I aquí hi ha l'origen de tot. I bé, és el que has dit tu. És que ja em queden poques coses a dir, Ignasi. Me deixes en segon lloc i jo ja no sé què dir.
No l'he vist, però estic segur que és per culpa d'una dona.
No,
feu spoilers.
No,
t'equivoques.
Però hi ha una dona pel mig, segur.
Precisament el que parla és de la naturalesa que tots, o sigui, la naturalesa o que les coses a la vida t'acaben portant a un
clar
camí.
Que res és gratuït, que tu el dolent és com és perquè té això, carrega amb això, i el bo és el bo perquè resulta que té una diferència brutal d'ambient amb l'altre. I tots parteixen del mateix lloc, eh? Tots.
Sí, 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 no desvetllem més detalls.
I està molt bé la relació que tenen entre ells, i és molt realista també, eh? No, no és gens, com dir-ho, compassiva o... no, no sé, és molt realista. I l'escena que tothom parla, no, del final, és espectacular, m'agrada molt,
és brutal al final, és brutal.
Perquè no es guarda res, és
No.
Està molt bé, tota la fúria allà posada.
No, només està molt ben filmada.
És curta,
ben...
és d'agrair i és fresca, és àgil. Ara, jo no crec que sigui per tots els públics. A la gent que no li agradi massa això, doncs possiblement li costarà molt de creure i d'entrar-hi. Però si t'agrada...
No veig per què no.
Home, perquè... No sé,
és una pel·lícula de gènere fantàstic, a veure. I,
no. Per això, que la gent que no li agradi el gènere fantàstic, i la gent que no li agradi Ignasi, encara que
no és una pel·lícula de gènere, vaja.
Sí,
no, és, no crec que sí per tots els públics, és a dir, molt bé si tothom vol anar-hi, però no crec que agradi a tothom.
Les pel·lis iranis de l'Aram tampoc són per tots els públics.
Bueno, ja hi som.
Però Déu me'n guarda sí. Dir que sí que ho són. No ho diria mai, jo.
Però
això.
Jo crec que sí que estan destinades, no,
vull dir que és una,
a tothom.
És una pel·lícula molt accessible, també. Vull dir.
Home, la de setmana pas, fa 15 dies no era iraniana, era d'un cavall.
Però jo no estic tan d'acord amb això, crec. Malgrat de ser una pel·li de gènere, és accessible, penso.
Que sí, d'acord, és accessible a tothom.
No cal que discutiu ara sobre el, no. El concepte d'accessible.
Ja està. Mm-hmm.
Molt bé. Alguna cosa més,
no.
Marta?
No, que està molt bé, que està molt bé. A més, una pel·li ideal per anar-la a veure si voleu l'última sessió. I fer una mica... El...
Per què?
No sé, és d'aquestes
que...
Que
ja folleteu,
sí. Què hi ha l'última sessió?
Última fila. Què?
Jo he dit a l'última fila, he dit a l'última sessió, sí, perquè...
Bueno. L'última sessió hi ha folleteu, explica'm-ho, perquè ha... no
ho saps?
No ho sé.
Si vas als cinemes aquí al centre, a l'última butaca, a mà esquerra, sempre hi ha una noia. I has dit Charlie. Vas allà, Charlie.
I te diu, cuidado con la curva, cuidado con la curva.
És molt maco.
Molt bé, Jacinto, has vist Luces Rojas?
Sí. M'ha agradat molt. I més sabent que és un espanyol, això vol dir que tenim esperança i en cas pot fer cinema espanyol, que sigui comercial i estigui bé. M'agrada molt. Dos investigadors que investiguen fenòmens paranormals per descobrir els farsans que hi ha darrere, però es troben que apareix un mentalista retirat, que és Simon Silver, que és Robert De Niro, però a mesura que ho van investigant comencen a passar coses rares.
Paranormals.
Que no tenen gaire explicació. La pel·lícula està molt ben dirigida, molt ben redactada, a part d'algun punt que no s'acaba de sostenir, que diria que és més per culpa de muntatge que no pas de guió, i un final que ha dividit a l'audiència, que o bé t'agrada molt el final o bé l'odies.
Home, jo, més que jo el que he trobat, no l'he vist encara, però la gent dividida, la pel·lícula ho ha agradat o no ha agradat gaire, i al final és que tothom coincideix a dir que, o sigui, algú encara m'ha de dir que al final li agrada. Perquè tot
a mi
que...
m'ha agradat molt.
Sí, no, l'única persona que he sentit que al final li ha agradat.
A veure,
però és... fins i tot la gent que diu que li agrada la pel·lícula, diu que al final no li agrada. Sense explicar res, eh?
Sí, és que és el problema d'aquesta pel·lícula, que al final ho és tot, però el concepte de la pel·lícula és el final de la pel·lícula, no hi ha més. I no estic explicant res.
Uh-huh.
Però esclar, si acceptes jugar al joc que ella et proposa, et semblarà fantàstic. Si vols ser tiquismiquis, ja va passar amb el Sexto Sentido.
Qui va dir que al final del Sexto Sentido era una merda?
Tu ets l'únic.
Ostres, tio.
Pues sí, potser ets
em va sortir molt cabrejat.
Per pues... què?
Perquè vaig trobar que era una enganyefa pel·lícula.
Perquè t'havien enganyat o...?
Perquè m'havien enganyat.
En què?
En què el nen, per què no li diu de bon principi que ell és un fantasma?
Perquè està collonit, té por.
Però no, perquè és l'únic fantasma en qui es tracta, i bé.
No és l'únic.
Però tots els altres, la Terra normalment i tot això, i li fa angoixa. En canvi, a mi parla com si fos una persona normal. Això em va molestar molt. Vaig trobar que era una fuita del guió impressionant.
Perquè parla amb ell d'aquesta manera perquè el mateix fantasma no sap que és un fantasma.
I?
Que no li vol dir.
No li vol dir.
Però ell ho sap.
Qui?
El nen.
El nen clar que ho sap.
Per què tarda una pel·lícula entera a dir-li...
Perquè dir-li a algú que és un fantasma quan no sap que és un fantasma i ets un nen, igual t'espanta una mica el que pot fer aquell fantasma.
I fins aquí el debat del Sexto Sentido, pel·lícula estrenada ja fa més de 10 anys, que no tocaria el moment de fer teoria sobre això.
Només una cosa, que la pel·lícula està a puta mare. A mi em va molestar al final, però que està molt ben dirigida i molt ben portada.
Ara tinc una proposta, bueno, ja la farem després. Ai. Si un dia farem un programa especial...
Destipant finals.
No. Ja us ho explicaré. L'audiència algun dia ja es trobarà una sorpresa. Vinga, anem pel box office.
El que més dona als Estats Units, el box office.
Until then we know.
I anem rapidets amb el box office d'aquesta setmana. A la 5, Tyler Perry's Good Deeds, 2 setmanes amb 25 milions. A la 4, L'Invitado, 4 setmanes amb 108 milions. A la 3, Act of Valor, 2 setmanes amb 45. A la 2, Project X, entrada a la setmana amb 21 milions. I a la posició número 1, Doctor Seuss de l'Orax, entrada a la setmana amb 70 milions. Arrasant arriba la pel·lícula animada L'Òrax dels creadors de Gru, que adapta un conte del Doctor Seuss amb Danny DeVito posant la veu al personatge principal. L'Òrax és una criatura encantadora però malhumorada que lluita per protegir un món en vies d'extinció. La nota mitjana és de 5,9 amb un 50% de valoracions positives dels crítics i un 73% del públic. El New York Daily News diu: malgrat suavitza les obscures temàtiques del Doctor Seuss, barreja un valuós missatge amb cançons que s'enganxen, imatges brillants ben realitzades en 3D i personatges divertits. El New York Times no li agrada tant. Un sorollós i inútil tros d'escombraries que utilitza l'enginyeria inversa per assemblar-se a l'art popular d'acord amb els imperatius regnants del màrqueting.
No tant, no, se l'ha patat.
Sí,
sí, sí. Mare de Déu.
Sí, agafant les antites, i no una de bona i una de dolenta. En segon lloc trobem Project X, que segueix a tres estudiants d'últim curs d'institut que munten una festa per donar-se a conèixer. La festa es descontrola i tot queda enregistrat per les càmeres dels protagonistes. Una història de somnis arruïnats i historials tacats. La nota mitjana és de 5, amb un 26% de valoracions positives dels crítics i un 71% del públic, és a dir, una mica mala recepció. New York Post diu: no hi hauria manera de fer aquesta pel·lícula més estúpida o més estúpidament sorollosa del que ja és. I sembla que la paraula estúpida agrada als crítics, perquè la Clau del Puig del USA Today diu: seria el malson de tot pare si no fos tan estúpida. Repeteix una vegada més. En tercera posició trobem Act of Valor, que narra les aventures d'un grup d'èlit de combat dels Navy Seals que tenen com a missió el rescat d'un agent de la CIA. La nota mitjana és de 4,9 amb un 20% de valoracions positives als crítics i un 85% del públic. El Roger Ebert diu: Act of Valor és un regal embolicat en patriotisme. Va ser concebuda com una pel·lícula de reclutament i així és com funciona.
Genial.
Sí, i el Peter Travers del Rolling Stone diu: no sé què dir sobre Act of Valor, és com fer una crítica d'un pòster de reclutament.
I tant, es pot fer,
Top Gun.
Sí. Ala, Top Gun,
Top Gun
no és,
és una pel·lícula de reclutament.
La idea era aquesta.
Sí, però al final va acabar sent una altra cosa.
Armageddon.
Tanca la classificació a la nova pel·lícula de Tyler Perry, que com sempre només atrau el públic afroamericà, que és Good Deeds. Perry interpreta un home ric que es proposa canviar la seva forma de vida amb l'objectiu d'ajudar la seva mare soltera a trobar l'estabilitat. La nota mitjana és d'un 4 amb un 9% de valoracions positives dels crítics i un 86% del públic. Públic afroamericà tot ell, hem de dir. Variety diu que és una pel·lícula poc destacable que aparenta durar massa temps per desenvolupar una trama tristament previsible. I fins aquí el box office d'aquesta setmana.
Els de Variety són uns racistes.
I Project X, aquesta li tinc moltes ganes, moltes.
Deu ser l'únic, perquè...
A Project X?
Sí, és res segon en Las Vegas, però amb adolescents.
I en càmera en mà. I aquí no, sí, no.
Mira tot tràiler, és impressionant. Sí. És skins,
però ha tingut una crítica lamentable, eh?
És això el que m'ha sorprès.
Okay. Vinga, Marta, anem per les xafraderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafraderies de Hollywood.
Tot teu, Marta.
Jo també, sí.
Parlaràs a la Hendrix?
Sí.
Vale.
Bien.
Heu vist la foto?
Sí. I tant. Totes.
Diuen que és falsa, eh? Però yeah. Bé.
Però sí, te diré una cosa, Podrien ser certes.
A veure, si fossin faltes...
Quina? Les falses? Amigues de la Hendrix?
I si són certes, jo no vergonyiria.
Els,
diria, són meves.
Els oients no saben de què estem parlant. Sí,
que no saben.
Va, doncs comença per aquesta notícia, va.
Començo, precisament estava a punt de no treure-la.
Però si és el més important del segle.
Bueno, també tinc Selena Gómez, que...
No interessa Selena Gómez.
Va, no tant com la Hendrix.
No tant.
Molt bé,
no.
Christina Hendrix, doncs el que es pregunta un periodista nord-americà és com és que encara les actrius es deixen hackejar el mòbil quan ja tenim uns casos previs de pirateig brutal, no? Com els que han sofert, bueno, Scarlett Johansson, la Christina Aguilera, Miley Cyrus, Blake Lively, Mila Kunis... Que lletges
la
no
Blake
són,
Lively,
eh?
Per cert, fa un any que va sortir a la llum la sex tape i encara no ha sortit a la llum. I des d'aquí vull fer un cridament al puto pirata aquest, que la tregui ja una maleïda vegada.
És possible que li hagi requisat la policia.
Sempre s'escapa alguna còpia.
Doncs Cristina Hendricks i Olivia Munn han estat víctimes d'un pirateig dels seus mòbils. El que ens preguntem tots possiblement és com no canvies la contrasenya o la poses més difícil o te canvies de companyia amb una seguretat més alta, ja que tens fotos... doncs compromeses, si més no, molt personals, íntimes.
Jo t'ho explico, perquè ser actor i ser intel·ligent moltes vegades no té res a veure.
Home, però Cristina Hendricks, actriu...
Té bé. Que ser la nova Wonder Woman, sí, com sigui, o sigui que...
És físicament impossible.
Doncs, en fi, s'ha preguntat a experts i també s'havia dit que bé, jo no sé si aquest... Ah, bueno, que ha parlat amb molts experts de pirateig i que,
fi,
que és molt fàcil piratejar un mòbil i a nosaltres no ens ho fan perquè no tenim cap interès i les nostres fotos no tenen cap interès, però les de Cristina Hendricks sí, i d'estàveu parlant d'aquesta foto, suposo que ha sortit amb topless.
Bueno, topless... O...
Bueno, és una foto d'uns pits, però tampoc es veu la cara,
ah,
saps?
Ah, només uns sí? pits, però és que precisament...
Ui, no, no, es veu la no es veu la cara.
Jo perquè
la
que consti...
tinc de fons de pantalla a casa és...
Tu deus tenir un fotomuntatge d'algú que li ha afegit la cara a sobre dels pits.
A casa o no... a casa?
Té les tetes negres, no? Parlem... Ah, no, no,
no, no està... No.
Merda, m'he equivocat.
Bueno, va, anem...
La qüestió és que perquè consti, les que li han robat moltes fotos a la Cristina Hendricks al mòbil i que per complicar les coses, com a mínim, una d'aquestes fotos és una presa de topless falsa. O sigui, que jo no sé, ben bé, això no ho deixa clar,
a veure
clar,
si
eh?
Ho entenc, o sigui, té una foto d'una tia en topless que no és ella en el seu mòbil. Això genera encara més preguntes, saps?
Això diu que l'ha ficat el hacker.
Sí, 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 clar, podria ser que ell, no sé, potser per vendre-les amb millor preu.
Què més, Marta?
Què més? Doncs Demi Moore, ens hem d'alegrar perquè ja ha sortit de rehabilitació, va ser la setmana passada, i va passar uns dies, pocs dies, per casa seva, amb els Beverly Hills, a la casa de Beverly Hills, i va aprofitar l'Ashton Kutcher per anar-la a veure, fer-li una visita breu mentre ella era a casa, que per cert, Ashton Kutcher encara té coses seves a la casa on vivien fins al novembre passat. La qüestió és que sembla que mantenen una relació. Una font propera diu que mai més tornaran a ser parella o que tindran una relació romàntica, però que sí que tornaran a ser amics i que ell de tant en tant l'anirà a veure a casa. Es van veure però no estaven sols, hi havia més persones amb ells, eh?
O sigui, the cougar is back, aparteu les criatures que aquesta se'n va de casa.
La qüestió és que ha tornat de rehabilitació, va passar per casa i està en un viatge, m'encanta, s'ha embarcat en unes vacances de recuperació a Turquia.
Clar que sí, home, què menys. Què menys.
Fantàstic, jo també vull unes vacances de recuperació.
Oh, d'aquesta. Ets de Demi Moore? No, pues t'aguanta.
No, clar, m'aguanto. Molt bé, doncs ja està, jo me n'alegro per ells, no sé si tornen a ser amics, encara que mai més...
I pues, tant.
Si ell ja té el seu, vull dir, ja s'ho busca i s'ho rebusca i... Justin Bieber.
Home, rebusca no, li
no cal.
Soles.
No cal?
No cal.
Però sí, home, Justin Bieber és que sentirem molt a parlar i jo ja us avanço.
Vinga, va.
La seva mare...
Ai. Un drama familiar.
Té un contracte per publicar la seva biografia.
La d'en Justin Bieber?
O sigui,
no, la de la mare.
Ah, va.
La mare.
Perquè, segons la seva publicista, té una vida que val la pena editar-la, perquè és un exemple d'esperança. Perquè en un pou profund de merda... i de pobresa i de desesperació, la mare de Justin Bieber, que es diu Patti Mallett, va sortir-ne. I això és digne que tothom ho sàpiga. I ella vol donar, diu que és un conte, la seva vida és com un conte, que vol que tots els adolescents, sobretot joves, ho sàpiguen. Què esteu fent amb el mòbil?
No, no, és que l'Aram ha fet un retorn al passat amb el seu iPhone, ha passat a un...
Tu espera't a demà. 4GS demà. Demà 4S, la vaig a buscar.
Quan
ja
aguantarà? És la posta.
Espero que 4 anys com l'últim.
Doncs, en fi, que quan podrem gaudir, us esteu preguntant, quan podrem gaudir d'aquesta biografia, que per cert té una vida que explicarà l'abús de drogues, de quan era adolescent.
D'aquí surt la morto, que ella
va tenir en Justin Bieber molt jove. Els seus intents de suïcidi amb 17 anys, en fi, tot això es veu que vol ser com una espècie de conte que pugui ensenyar als joves alguna cosa.
I el gos? El gos en Justin, quan treu llibre?
No, el gos en Justin... Per cert, en Justin Bieber va celebrar el seu 18è aniversari. Ai. I va, com a regal, va rebre un cotxe deportiu de $102,000.
Molt bé.
Molt bonic.
I preservatius, també, em penso.
No sé, tejanos, però us preguntareu, la mare de Justin Bieber escriurà sola la biografia? Perquè...
No, m'ho moro.
Tu creus que ens ho estem preguntant, de veritat?
No.
Què estem fent parlant? Ha fet una pel·li Justin Bieber?
No,
però tranquil, que aviat...
La Marta, no saps
què ho... Home, sí que surt en una pel·lícula. Surt el seu videoclip, ens el vam haver d'empassar en la pel·lícula que hi ha de Santa Claus.
Tens 2 minuts, Marta?
Oh, bueno, doncs faré titular. Selena Gomez ha trobat una manera molt directa i atractiva de fer màrqueting i promoció de les seves pel·lícules, i és en biquini.
Ah, aquesta ja ens comença a agradar una mica més.
Sí,
és molt asquerosa, eh? Té una pinta de greixosa també, que...
Hola, tio.
És molt llardosa.
Jo aquest concepte...
Ha fet una pel·lícula amb Vanessa Hudgens, Spring Breakers.
Hudgens té un spring i un breaker, eh?
Que si voleu saber, l'argument, perquè en Jacint no els ho va explicar mai, són 4 nenes d'institut que van a parar a la presó després de robar un restaurant amb la intenció d'agafar calés per les seves vacances de l'Spring Break, no? Es troben, resulta que acaben a la presó engaviades amb un tractant, amb un d'aquests, sí, amb un tractant de drogues i armes, que les vol per fer una feina bruta.
Brutes.
M'agrada.
Acabes de donar l'argument d'una peli porno.
Sabia que us agradaria l'argument.
És l'argument d'una peli porno.
Doncs no és porno.
Pues és una merda,
ja no és una peli.
Així és una merda.
Alguna cosa més per acabar, Marta?
Ostres, tenia coses.
Pues
Kirk Cameron. Tenia que... Ha tornat a la primera...
Digues aquesta.
Sí que és llardós.
Aquesta és interessant,
aquest que el vaig
notícia.
Recuperar jo en un programa d'aquell. Què se n'ha fet? Doncs Kirk Cameron torna a l'atac i resulta que ha dit, us podeu imaginar, què haurà dit dels homosexuals, el matrimoni gay i les lesbianes i els transsexuals. Res de bo. Ha dit que són gent que està destruint els fonaments de la nostra civilització.
Ara. Molt bé, Kirk, el camaleón.
Sí, val la pena fer eco de les declaracions d'aquest dement
mental,
sisplau?
Llavors, ha passat que moltes personalitats, actors, actrius i de l'associació de pro-homosexuals, gais, lesbianes, s'han posat com feres i l'han atacat per totes bandes i li han dit que és gent com tu que, i les teves idees que fan que els nois d'avui dia que són homosexuals, tant gais com lesbianes, siguin assetjats a l'escola i tractats amb violència, no?
Recordem Kirk Cameron, que està en contra de la teoria de...
Sí.
A l'evolució.
Sí, de Darwin.
Bueno, sí, sí. És un exemple.
És creacionista.
Posem el personatge en el seu context.
Ell diu que és un cristià...
Un born again d'aquests.
Un born again, sí, sí, sí. I que la seva missió a la vida és estimar tothom. Vull dir que...
Menys els
homosexuals. Gais, homosexuals, lesbianes...
I només dir-vos que, si voleu, penjarem la foto. Hi ha una foto fantàstica de família.
De la Hendrix.
No, amb Charlie Sheen, que sembla tan recuperat, que me n'he alegrat molt. Però està passejant amb la família, però amb quina família?
Clar, perquè és que...
Pornstars!
No, pas amb la Brooke Mueller.
Amb quina
amb
família?
Amb la Denise Richards.
Ah.
Què dius ara?
Denise Richards. Què se n'ha fet? Què està fent?
No sabem.
Doncs han adoptat una nena, que es diu Eloís.
Molt bé.
Com la cançó? La puc cantar?
No.
Sí.
Eloís? Anem per les 40... A tallar el minut aquest. Que no sé ni què dir. 40 minuts.
Sèries en obert als 40 minuts.
A Sheldon, larga y próspera vida. Leonard Nimoy.
Sí, vino al restaurante. Siento que esté tan sucia, es que se limpió con ella.
¿Que poseo el ADN del señor Spock?
Pues, sí, supongo, pero te la ha firmado.
¿Te das cuenta de lo que significa esto? Solo necesito un óvulo sano y podré criar a mi propio señor Spock.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expanded.
Doncs sí, senyors, finalment Sheldon coneixerà Spock. Un capítol que veurem aquest mes serà el 28 de març. És un capítol que tots els fans de Big Bang Theory estaven esperant el moment que Sheldon Cooper pugui conèixer el seu ídol, el senyor Spock de Star Trek. Després de diferents intents al llarg de molts anys de que Leonard Nimoy fes algun tipus d'aparició a la sèrie de Big Bang Theory i la negativa de l'actor, perquè deia que estava retirat i de tant en tant només es deixava despenjar a fer alguna cosa, però sí hi havia J.J. Abrams al darrere. El cas és que finalment ha acceptat participar en un capítol de Big Bang Theory, que ja hem dit que s'emetrà el dia 28 de març, però serà una participació una mica especial, ja que físicament no el veurem, però sí que posarà la veu de Spock.
Això és tan cutre.
Noi, més val això que res.
Oh, no sé què dir-te,
El Sheldon tindrà un somni en el qual Spock li parlarà, i no el veurem en pantalla, però sí que li escoltarem la veu.
Mare de Déu.
Anem per una altra sèrie, American Horror History, que ja està preparant la segona temporada i ja sabem que narrarà una nova trama, que Jessica Lange repetiria, però diverses circumstàncies fan que no pugui repetir el mateix personatge, i així que s'ha confirmat que no farà de Constance, premi que li va suposar un Globus d'Or, sinó que interpretarà un altre personatge que serà justament l'oposat a Constance, i no serà l'únic actor
Inconstance
que repetirà paper.
És el gag del programa. Sí, aplaudiu ràpid, fort.
No, no ens interessa aplaudir aquest gag dolent. No serà l'únic actor que repetirà interpretant un altre paper. L'altre, amb un paper important, perquè hi haurà més dels secundaris que també repetiran aquesta segona temporada interpretant altres papers, però Zachary Quinto, que precisament l'altre Spock, l'Spock del cinema que donava vida al personatge de Chad Warwick a la primera temporada, també repetirà la sèrie i seria, sembla ser, el protagonista principal de la segona temporada d'American Horror History. Anem per House. Ja sabeu que House s'acaba i està preparant ja l'últim capítol de la sèrie, per la qual cosa se li ha preguntat a la Lisa Edelstein, que feia el paper de Cady, que seria, si estaria disposada a participar en el capítol final de House. Sembla ser que hi ha hagut algunes negociacions, però sembla ser que l'actriu no va estar del tot d'acord amb el que se li va proposar i finalment no s'ha arribat a un acord. Per tant, no veurem la Cady acomiadant-se de la sèrie.
Això és tan estúpid, jo això no ho entenc.
Jo tampoc, perquè
o sigui,
què costa?
Si t'ofereixen, exacte, si t'ofereixen anar a l'últim capítol d'una sèrie que t'ha estat durant 7 anys, durant, bueno, una
de menjar,
de pasta
de
brutal,
sí,
no només
sí,
de menjar, sí, de menjar, de beure, de drogues, de tot t'està durant.
Però va marxar bé a la sèrie?
Sí, va marxar bé, va marxar bé.
Oficialment sí, però vés a saber les interioritats.
És igual, no hauràs pas de tornar gratis. Bé, no ho sé, no ho entenc.
En fi, canviem de sèrie. I parlem de Terranova, que Fox l'ha cancel·lat. Malgrat que gran part dels protagonistes havien signat per una segona temporada, la cadena Fox ha cancel·lat la sèrie, no està contenta amb els resultats. De totes maneres, sembla que la productora podria buscar un altre canal perquè ha mateix aquesta segona temporada, però sembla bastant difícil perquè la crítica no dona suport a la sèrie i la rendibilitat que pogués tenir està doncs bastant en dubte. De totes maneres, no ens perdrem res perquè no valia gaire res la sèrie. I un actor de Friends que torna a la televisió. El Matthew Perry, que no havia tingut massa sort amb sèries com Studio 60 o Mr. Sunshine, ho tornarà a provar amb un tercer intent, a veure si el tercer va la vençuda, que serà la sèrie Go On, que serà una nova comèdia però amb uns punts dramàtics. L'oportunitat li servirà per trobar-se amb el showrunner de Friends, Scott Silvery, i interpretarà un comentarista esportiu el qual haurà de recórrer un grup aquests de suport per superar una pèrdua.
Parlant d'això, heu vist el de Matt LeBlanc?
No? Sí, Episodes, està molt bé.
Sí?
Molt bé, molt bé, molt recomanable. Molt recomanable, està molt bé. És d'aquestes comèdies tipus Showtime. Està bé, està bé, està molt bé. Jo la recomano.
Molt bé.
I un personatge que torna a la sèrie, a la tele. A partir del setembre, Carrie Bradshaw torna a la televisió. Serà en el canal de CW perquè Recordem que recuperen el personatge de Carrie Bradshaw adaptant la novel·la de Carrie Diaries, que serà una prequela de Sexo en Nova York. Qui interpretarà Carrie Bradshaw? Bé, una actriu que no la coneixem de res, que es diu Anna Sofia Robb, que és una rossa i guapa, cosa que no acaba de concordar. La pregunta és, què li haurà passat per tornar-se...
A l'últim capítol de l'última temporada veurem com l'atropella un autobús.
No, la van adoptar una família a cavalls.
Però és guapa la que arribarà això de jove.
Ja, però després s'ha d'adaptar.
Però com us passeu, tampoc és tan lletja, per favor.
Té una cara complicada. Bé, el cas és que la sèrie seguirà a Carrie Bradshaw als seus anys joves, els primers amors, el primer sexe, l'amistat, la família...
I estarà ambientada als 80?
Sí. L'acció estarà centrada en una escola de secundària i, òbviament, succeirà a Manhattan.
La novel·la està bé. En què es basa?
Sí. A veure, esperem que DCW faci una bona adaptació i darrere hi ha responsables de Gossip Girl.
I tu per què has llegit aquesta novel·la?
Perquè treballava en una llibreria i...
Te la vas llegir.
Pel mateix motiu que et vas llegir En busca del temps perdut, no? Per exemple...
Canviem de tema, anem pels còmics.
La teranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urpes de Lobezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic.
Vinga, anem, comencem. Primera notícia.
A veure, primera notícia que encara està relacionada amb la secció dels 40 minuts.
Carai.
Que és que ja hem pogut veure el primer capítol de Comic Book Man.
Ah, molt bé, va, què t'ha semblat?
Què m'ha semblat? A veure, hem d'explicar-ho. És una mica un reality ambientat en la botiga de còmics que té Kevin Smith. I el que hi passa allà barrejat amb el podcast, o sigui, com un programa de ràdio, uh-huh, on van comentant el que passa a la botiga. Hem vist el primer capítol, són 40 minutets, se li pot donar una oportunitat, no sé, a veure, interessarà només si ets un gran friqui, eh?
Ja.
Però un friqui no només que t'agradin els còmics, sinó que t'agradi saber quant pot costar un pòster de Thor dibuixat per Walt Simonson, o com és un mercadillo de carrer dels Estats Units on es venen còmics, entre altres, moltes altres coses. O sigui, t'ha d'interessar realment no només el còmic, sinó tot el mundillo.
40 minuts.
Bueno, però si està ben fet.
20 minuts...
En 20 minuts no et dona temps per explicar gaire res, eh? Uh-huh. Jo he vist el primer, la veritat és que no està mal. Uh-huh. Almenys com a curiositat no està mal.
Què més, Aram?
Passem a les notícies de còmics i començarem amb Gon, el personatge de Tanaka, que fa 10 anys que va desaparèixer. És una mena de mini tiranosaure dibuixat una mica a l'estil com si fos un dibuix de la Disney. El còmic que protagonitza és Mood, amb un dibuix molt detallat i molt anatòmicament correcte, perquè surten altres animals i muntanyes i tot el que tu vulguis, i bueno, aquest bitxo es passeja per el món portant el caos absolut. O sigui, allà on t'apareix crea el caos, perquè és com molt violent i anàrquic. La veritat és que era un còmic molt ben fet, trobo, i es va publicar aquí a Espanya, es van publicar 7 o 8 volums, potser, tranquil·lament.
El Planeta d'Agostini,
sí,
l'època de la Bola de Drac.
Sí, molt ja bé. Fa tants anys.
Ostres,
mare de Déu.
Però sí que fa anys, sí.
Doncs bé, en tot cas el seu creador ha decidit recuperar el personatge i des d'aquí ens n'alegrem i esperem que ens ho portaran aquí també. Una notícia curiosa també que ens arriba d'un altre país, que és que algú va trobar $2 milions en còmics a dins d'un armari a Virgínia. Es veu que eren del seu tio avi. No tenia ni idea el tio avi de què hi feien aquells còmics allà. El net els va agafar, els va portar a valorar i resulta que valen 2 milions. Entre aquests còmics hi ha l'Action Comics número 1, el Detective Comics número 27, que és el primer on hi surt en Batman, el Capitán Americà número 2, el Batman número 1, el Marvel Comics número 1, i bé, o sigui, un munt de còmics que valen una pasta. 300 còmics, $2 milions, com per obrir un armari així i a veure què t'apareix.
Si Nicolas Cage pot tornar a recuperar l'Action Comics número 1 que es va vendre.
Exacte. Què més? Doncs parlant de coses desaparegudes que tornen a aparèixer, ha aparegut una pàgina del Punisher War Journal.
Oh!
És això, és una pàgina que no es va arribar a imprimir, amb dibuixos de Frank Miller.
Uh-huh.
O sigui, no quan el va agafar Jim Lee, sinó els dibuixos de Frank Miller. La meva teoria és que això és una de les primeres aparicions del Castigador en el còmic a dins de Daredevil, devia anar això.
Sí, sí, sí,
devia anar de complement de Daredevil o alguna cosa, o devia ser un dels primers números, perquè el Castigador, un dels primers llocs on va aparèixer també va ser Daredevil.
Sí, el primer còmic que va aparèixer va ser un de Spider-Man, però...
Va aparèixer també molt aviat a Capitán Amèrica, però bueno, va començar com a personatge secundari. Doncs ha aparegut aquest còmic i és allò, una pàgina suelta que no es va arribar a publicar mai. Veurem si, no sé, no crec que en facin gaire res, eh? Segurament es quedarà com a curiositat, sí, i això no ho arribarem a veure mai.
Està bé, està bé.
Què més? Portem una novetat de cares al mes d'abril, que és que Planeta, que ja no té gaires còmics per editar, sempre té un nas a la màniga, que en aquest cas serà el Juego de Tronos número 1. L'adaptació al còmic de les novel·les.
Ah, doncs em sembla bé.
El dibuixant, o sigui, l'adaptació la durà a terme un tal Daniel Abraham, que no coneix, que no conec, i el dibuixant serà en Tommy Patterson. Bueno, començaran amb Canción de Hielo y Fuego i aniran tirant a veure fins on t'arriba.
Però amb els trotxacos que són, que serà una col·lecció indefinida.
Bé, no sé si la sèrie puc fer 10 capítols en una temporada, un dels llibres.
Aquest primer volum recopilarà en teoria el primer llibre de la sèrie. Serà 6 còmics. Agrupen en 6 còmics en un sol volum, quasi 200 pàgines, 15 euros. Bueno,
està bé.
No és, la veritat és que veient els preus que hi ha normalment no és excessivament car.
No.
Jo la veritat tampoc sé si m'ho pillaré, eh?
No.
És una cosa que ja em fa dubtar.
A més, ja tenim la sèrie, el dia 1 d'abril ja arriba la segona temporada.
Per això ho faran coincidir. Això sí, la portada és de l'Àlex Ross.
Ah, ei, va. Pues ja, bueno. Això ja és cosa sèria.
Compra sí, però... Mortadelo.
Mortadelo, per què?
Vas a comprar Mortadelo, no tanto Trono.
Què més, Aram?
Què més? El Japan Weekend a Barcelona.
Gran, gran.
Quan?
Aquest cap de setmana.
Ai, jo estic a Barcelona!
Sí? Pues passa pel Japan Weekend... Perquè tindràs videojocs, mostres de la cultura japonesa, concursos de para-para...
Lolita, ja
l'has... Com és el concurs de para-para?
Karaoke, doblatge, cosplay, evidentment. I no només això, sinó que d'aquí en sortiran els tres finalistes de la Yamato Cosplay Cup, que la final es farà a Espanya també durant aquest campionat, i la final internacional es farà al Brasil.
Oh, m'invitaran segur?
Segur.
De què aniràs disfressat? De Doctor Bloom? De les calcetes de color rosa de la Yamabuki?
Dagon.
Ostres, triomfaries a sac. Bé, el Japan Weekend és una mena de saló del manga, una mica més petitet, no tan a l'engròs, i on es pot fer les coses que normalment encanta fer els otakus.
Disfressar-se, cantar i aquestes coses.
Karaoke i totes aquestes coses. Però és que a més aquests s'ocorren i adelantant-se una mica la presentació oficial, per exemple, passaran en versió doblada Saint Seiya El Capítulo del Cielo Obertura, que encara no s'ha publicat en castellà, i a més es posarà a la venda per l'ocasió, també adelantant-se el segon i últim volum de Saint Seiya Capítulo de Hades Edicios. Hem d'explicar que Saint Seiya és Los Caballeros del Zodíaco.
Ah, molt bé, ara ja en sona més això.
I l'han reemprès,
l'han reemprès. Sí, sí, l'han reemprès. I tot el material, per tant, de tant de la sèrie de còmics com de la sèrie de dibuixos animats que estava inèdit a Espanya, es posarà a la venda ja mateix, aquest cap de setmana.
Molt bé. Una última notícia, Aram.
Una última notícia, a veure si només en puc dir una. Doncs que sí, per celebrar l'aniversari de la publicació d'American Flag, que és juntament amb Watchmen i el Dark Knight de Frank Miller els tres còmics més importants dels 80, doncs es tornarà a publicar aquest any en un sol volum una obra de Howard Chaykin que a mi em sembla imprescindible, la veritat és que és molt recomanable. Una última notícia?
Sí, perquè
aquesta l'hem de donar. Doncs s'ha mort als 97 anys el dibuixant i caricaturista Joaquim Muntanyola. Jo me'n recordo els dibuixos d'aquest home. Aquest
97
home,
anys, eh?
Aquest home havia treballat al Patufet, per exemple. I també l'havia vist al TVO. 97 anys, i la veritat és que tota la vida dedicat a Ninotaire.
Molt bé.
Bueno, lamentem la seva pèrdua.
I tant, i tant. Doncs fins aquí la secció de còmics i fins aquí el Ningú no és perfecte. Us deixem ràpidament amb la banda sonora de Chronicle. Class Actress canta una cançó que es diu Keep You. Marta Jacint, fins la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
Ah, això mateix.
Tu, Aram, fins aquí 15 dies.
Fins aquí 15 dies.
Jo mateix, Ignasi Herbat, m'acomiado i us deixem...